Avui programa 162, 22è de la cinquena temporada del Nitrat i anéssim d'aquest 2018 que nosaltres personalment ens està començant a semblar massa igual que el 2017.
Avui serem a l'estudi amb tots vosaltres i qui s'apunti fins a les 10 d'aquesta nit d'hivern moderat amb tot l'equip que conxorxa habitualment la parròquia i amb una entrevista de luxe o secció especial perquè avui ens visita de nou la Mercè.
Hola.
Hola, Mercè.
Sí, ja feia temps, eh?
Home, ara sí, eh? Ara ja trobàvem a faltar,
una miqueta, eh? Estàvem a punt de posar-te falta.
Ja, mira que anava bé, eh? Però això de l'hivern...
Això de l'hivern costa, eh?
Costa,
l'hivern costa.
Però bé, estem aquí.
Doncs, si voleu comentar-nos en directe tot el que us vingui de gust o no, sobre el que us vingui amb bona gana, ja sabeu, tot s'hi val. Teniu obertes totes les nostres vies de comunicació.
Que, com que la setmana us recordem, són el nostre Twitter, on ens trobareu com a arroba Radio Nitrat, el nostre Facebook, on som Nitrat, i també ens podeu trucar al telèfon del directe, al 93-675-1587 i 93-675-1588.
Recordeu que ens podeu fer propostes de bèsties o bestioles o altres elements de les diferents accions que fem al programa i que entre totes les propostes que ens feu arribar, de tant en tant farem un sorteig de cortesia dels nostres patrocinadors al Celler dels Llibres, la millor llibreria que promociona aquest programa. I que us recordem que dient que sou d'alguna de les entitats del poble us fa un 5% de descompte.
Exacte. I amb tot això doncs passem directament a la nostra convidada que tenim avui aquí en directe.
Sí, avui que la tenim...
Exacte, aprofitem. I comencem avui amb la Mercè.
Bona nit, Mercè.
Bona nit.
Què ens portes avui?
Doncs mira, com que el Nacho em va proposar, o imposar, no sé ben bé, anar fent...
El nostre excel·lentíssim director no pregunta, imposa.
Val, doncs com que em va imposar fer la meva secció per èpoques, i ja vam fer doncs, a l'inici de l'arribada dels monjos al monestir, doncs ara avancem una miqueta més i avui us porto... bueno, us explicaré uns capitells que ja són una miqueta avançat i estem en el segle XII, però clar, com que els capitells, bueno, molta gent, no sé, espero que molta gent sàpiga ja què és i molta gent hagi anat a visitar-los.
Sí, és allò que hi ha al voltant del melocotón.
Exacte, així. Doncs us porto capitells diferents, capitells que normalment no s'acostumen a explicar en les visites o així. Llavors, doncs mireu, així per fer-vos una idea, per la gent que no sàpiga, que serà molt poca, què són els capitells i així, doncs els capitells estan en el claustre del monestir, són el cap de la columna, de les columnes del claustre, per això se'n diu capitell, d'acord? N'hi ha 144, són tots originals i tenen 900 anys, que es diu ràpid, 900 anys. Llavors, tots estan situats de manera molt lògica, ja veureu, i molt ben pensada, o sigui, no estan situats aleatòriament, sinó que tot està molt ben pensat.
I tampoc ets a l'atzar, no?
Exacte, està molt ben pensat tot. Llavors, tenen temàtiques diferents, tenen temàtiques religioses, de vida quotidiana, mitològiques, vegetals, animals, i totes tenen un objectiu comú, que és la paraula aquesta que ens agrada tant sentir ara aquests dies, que és adoctrinar. Sí?
Ah,
tenen l'objectiu comú d'adoctrinar, o tenien l'objectiu comú d'adoctrinar els monjos que hi havia en el monestir. Llavors doncs, els ensenyava bàsicament què era el bé i què era el mal, o sigui, què és el que havien de fer o no havien de fer.
Mm. Has sentit, Jordi?
Sí, sí, avui sí.
El bé i el mal, Jordi.
El bé i el mal, eh?
És una llàstima que avui el nostre excel·lentíssim senyor director no ens pugui acompanyar.
Ostres,
perquè estaria disfrutant.
Aprendria unes quantes coses avui.
Ja li acaba de dir, ignorant així, de bones a primeres.
No, li acabo de dir que de vegades això del bé i el mal doncs, potser no ho té tan clar.
Bé. Trobem a faltar la Mercè.
Amb molt d'amor, Nacho.
I tant.
Per tant, hi ha moltes històries entre els capitells i també jo fent la secció he pensat, hi ha moltes bèsties, no? O sigui, dintre del bestiari popular està molt, bueno, està ple.
Que n'hi ha, no ho sé, fa un any i mig que em nutreixo d'això per fer la secció.
Sí, de fet, he pensat amb tu, he pensat, mira, jo crec que fins i tot es podríem fer una mena de col·laboració i buscar de totes les bèsties que hi ha en el claustre, que segur que totes tenen el seu, la seva vessant bestiària diabòlica. Seguríssim, perquè vinga, va, almenys de les que he buscat, la majoria tenen el seu vessant.
Quan acabi aquestes dues cicles de seccions que tinc previst,
fem una col·laboració. Pues sí, sí. No, a més, és que he pensat, segur que totes tenen. I, de fet, fins i tot tenim un capitell que podria representar un boc.
Bé.
Ah, mira, veus?
Sí, no igual que els diables, o sigui, no tan diabòlic com els diables, un boc així més normalet, però sí, tenim algun capitell que podria simbolitzar un boc. Anem a veure exemples de capitells d'aquests de bèsties. Per exemple, en el claustre trobem arpies o sirenes. Les sirenes serien les típiques, doncs, amb la cua de peix, i les arpies
en Jordi s'està fent mal a la boca.
De fet, quan has sentit la paraula arpia, li ha sortit una mena de somriure d'orella a orella, sí. Brutal, eh? Aquí perquè no ho veieu, eh? Però nosaltres que som presents ho hem vist. Amb les sirenes no tant.
Amb les sirenes no, però les arpies, doncs, serien les sirenes, però en forma d'ocell, en comptes de peix. Després hi ha les quimeres, que tenen el cap de lleó, el cos de cabra i la cua de serp. He trobat altres quimeres diferents, però bueno, bàsicament és un matxambrat d'animals. Uh-huh. Així. I també hi ha molts dracs, per exemple, molts dracs, i que a més estan en actitud de guerra. O sigui, llavors, tot això bàsicament representa el mal del món, representat des de diferents punts de vista. Per exemple, doncs, les sirenes o les arpies simbolitzarien la luxúria. Sí.
Aquí.
O,
aquí,
per exemple, les quimeres o els dracs, doncs, simbolitzarien més la força més bruta, la guerra, no? Tot això. Després, un que també l'he vist i he pensat amb el Jordi, que són els grius. Sí, tenim grius, com el Harry Potter. Ah, eh? Tenim grius en el claustre del monestir.
Veus? I segur que ni t'has fixat que en els capitells hi ha grius.
És que de veritat, eh? Jordi.
Aviam si ho estic entenent. Porto jo un any i mig aquí fent seccions del Quina Bèstia, en les quals hem parlat de grius i hem parlat de quimeres, hem explicat què són en detall, i la nostra referència cultural popular catalana dels grius ha de ser Harry Potter.
Clar, no, perquè... Clar,
gràcies per ensorrar la meva feina d'un any i mig.
De res. És que, clar, he vist grius i he pensat amb el Jordi.
No, sí, és un gran referent.
Mira, igual que he pensat amb...
Ja hi eren abans de Harry Potter. El segle XII ho demostra.
Sí, ho sé. No, doncs els grius, doncs és això, són meitat lleó, meitat àliga. I aquí, en aquest cas, el que representa és una dualitat. Pot representar tant el bé com el mal. O sigui, el lleó i l'àliga són animals molt potents, molt forts, i que poden ser o molt terribles o poden ser també, el que diu aquí, doncs, el rei, els reis del cel i de la terra, com ara Déu, com ara Jesús, no? O sigui, representa les dues coses. Després també hi ha molts dels capitells que representen els mals del món, com hem dit abans, no estan situats en llocs aleatoris, sinó que estan situats, la majoria d'ells, no tots, però la majoria d'ells, a la galeria que dona a la porta d'entrada. Ja us podeu imaginar per què, perquè si ens estan representant el mal del món, doncs hauríem d'estar on està el món, que és a l'exterior. A més, també hem dit això de doctrinar. Sí. Això, val? Ens ha de quedar també ben marcat. Què vol dir? Doncs que els monjos en el monestir, doncs, es quedaven tancats en el monestir, era un monestir de clausura. Si ens comencen a explicar totes les coses bones que podem trobar fora del monestir, evidentment, no hi haurien monjos en aquest monestir.
No, haurien sortit tots per la porta, evidentment.
Sí, no? Perquè ens van recordant cada dia, és que, clar, a fora fan festes, a fora fan...
No sé què, i tu estàs allà dins tancat.
Clar, en canvi, si és al revés, i a fora, doncs, saps que hi ha guerres, a fora i saps que, que hi ha la peste, que maten a gent i tal, penses, bueno, doncs jo aquí tampoc estic tan malament. Estic aquí tancat, però almenys, doncs, tinc el meu menjar, estic tranquil... I era una manera, doncs, de tenir-los controlats. Hi ha un capitell just davant de la porta que a mi m'agrada molt, és un dels meus capitells preferits. Tot això, jo no us dic on està exactament, perquè així doncs els oients i vosaltres, si algun dia voleu acostar-vos al claustre, sí, i intentar trobar tot això, doncs també serà una...
Ara, si us plau, no hi aneu tots de cop, eh?
No, ara està tancat.
No hi aneu tots de cop.
O sigui que...
De fet, si hi aneu tots de cop, en Jordi us dedicarà una bonica secció parlant de com no heu d'anar tots de cop a veure el museu.
Exacte. Exacte. Sí.
Que donar una notícia o explicar una cosa per la ràdio no vol dir que hi haguem d'anar tots l'endemà.
Exacte.
Eh? No, no cal.
Sí, no, hi ha molts dies per anar-hi, o sigui, això no, no hi ha problema. Doncs això, just davant de la porta, molt, molt a propet, tenim un capitell on hi ha uns pastors amb unes ovelles al coll i el seu gos pastor. Fins aquí, bé, no? És una imatge de vida quotidiana bastant normal. El gos que hi apareix, doncs clar, normalment doncs, és el símbol de l'amistat, de la fidelitat, del gran amic... Mm-hmm. I aquest gos fa una cosa inesperada, que és que mentre el pastor està mirant cap a una altra banda, li mossega la cama.
Ah.
A més, com per darrere, saps? Com per, a traïció.
Sí.
Què vol dir això? Doncs vol dir que els hi deien els monjos, els adoctrinaven els monjos, que no havien de fiar-se ni tan sols del seu millor amic, perquè també els podia traïcionar. O sigui, quan sortien a fora... Tot era traïcions i, bueno, de tot.
Bueno, tot era dolent, vaja.
Tot era dolent.
Clar.
Llavors, clar, és com graciós perquè es veu com una imatge tota idíl·lica i es veu el gos mossegant el pastor. Jo li dic, bueno, és la cama, però jo crec que és el cul, eh? Encara allò per fer-ho més terrible. I després, bueno, ja per últim us explicaré un exemple d'un capitell religiós, també com per, no sé, ja que parlem dels monjos, pues vinga, no? Els capitells religiosos ja no estaven a la porta, perquè això ja no calia, sinó que estaven a la galeria que dona a l'església. Mm-hmm. Pues perquè, evidentment, tot el que sigui religiós pues, té més a veure amb l'església que amb altra cosa, no? Mm-hmm. Doncs hi ha un capitell, que és el capitell de la Psicomàquia, o per la gent... Normal, el
exacte,
judici final.
Va bé, eh? La psicomàquia, quina malaltia és aquesta? Sí. Que no l'havia sentit mai. Saps?
Que sembla un insult, no? Psicomàquia! Exacte.
Sí, sembla doncs, una mica rara. Sí. Sí.
Doncs, bueno, és el judici final del bé contra el mal. I aquí, a mi també m'agrada molt aquest capitell, i no s'explica gaire, i és un capitell que... Bueno, és per la gent que encara segueix pensant avui en dia que a l'edat mitjana... les dones eren considerades males persones, eren considerades pitjor que els homes, etc. Vale. Això ens ho hem de treure del cap.
I això només passava llavors, no?
No, però això continua
no,
passant.
No, exacte.
Eh?
Això no és que estiguessin pitjor les dones en aquella època que ara. És que estaven igual.
Exacte, no són la cap.
Vull dir, no és que fossin tampoc la gran història, però això que diuen que no, l'edat mitjana és una edat fosca i les dones estaven... No, no. Les dones, pues, igual que els homes, tenien les seves coses bones i les seves dolentes, però hi ha dones que van arribar molt lluny, com ara la Leonor de Aquitània, la Joana d'Arc, que bueno,
sí,
al final pues, no va acabar gaire bé la cosa,
però
va arribar molt lluny. Sí, no? Hi ha moltes dones dintre de l'edat mitjana que arriben molt lluny, que arriben a ser molt, molt conegudes, i per tant doncs, no hi havia tanta diferència com la que es creu. Uh-huh. Que sempre es diu que la dona estava molt marginada. No. La dona, fins i tot, arribava a fer moltes feines que actualment les fan els homes. Per exemple, la dona era la que es cuidava de la casa, però fins a límits econòmics, també. O sigui, es cuidava de l'economia de la finca i de les terres. O sigui, que no només s'ocupava dels nens i
de la cuina, i de fer el dinar.
Sí, exacte. Sinó que quan precisament els homes marxaven a la guerra, eren elles les que s'ocupaven de tot. I estem parlant de finances, i estem parlant de que les dones normalment eren les més cultes en aquest sentit.
Estem parlant de finances, però estem parlant també de cultivar la terra,
de
tenir cura del bestiar, si en tenien bestiar.
Sí.
Tot això assumien, era un rol que assumien elles.
I les més nobles feien la funció de jefe, no?
De la casa.
Sí, de la casa i dels seus empleats pagesos, sí, no? Si tenien. Per tant, bueno, traiem-nos del cap això i en aquest capitell, que jo me'n vaig de les branques, en aquest capitell hi apareixen dones guerreres, perquè sí, també hi havia dones guerreres a l'edat mitjana, encara que no, es, que no es parli gaire, però sí, hi havia dones guerreres, dones que organitzaven revoltes militars, que organitzaven motins, que estaven presents a la guerra. I aquí es veu molt bé perquè en aquesta guerra entre el bé i el mal, el bé es representa com a les set virtuts. I les set virtuts què són? Femenines,
sí.
Són dones. Llavors es representa dones, set dones guerreres, amb la seva cota de malles, amb les seves llances, amb les seves espases. I bueno, és una imatge també curiosa de veure, no? Tot de dones guerreres. I a baix, a sota, estan els vicis, representats com a homes semi-humans, semi-monstruosos, i una mica homes deformes, que ja estan morts per les virtuts, per les dones. Per tant, és una imatge en què representa que la dona, en aquest sentit, no? La dona és la virtut i mata a l'home, que és el vici. Jo crec que amb això ho podríem deixar aquí.
M'agrada aquest capítol, m'agrada.
A més, és bo perquè aquesta secció la tinc preparada de fa temps.
Aquella haurem de buscar.
La tinc preparada de fa temps, la secció, i he pensat, toma, perquè just dijous va ser el dia de la dona, dic, pues, escolta,
ideal.
Mai millor...
No, no.
Sí.
És una dona previsora que ha vingut fins amb tonalitats liloses avui a l'estudi.
És veritat, sí. Mira, no m'havia dit.
Jo no passaré de l'entrada, perquè jo crec que els que em molen estan només a l'entrada, per tant.
Les arpies, les sirenes, no?
Ella es quedarà a la porta de l'entrada del pal. Jo em quedo a veure aquests d'aquí, que són els que m'interessen.
Molt bé, Jordi. Ha quedat molt emmarcat en el concepte del que estàvem parlant ara del Dia de la Dona.
Sí, exacte.
Per això estic aquí.
Algun dia la gent deixarà de veure que ets un personatge i tindrem un ensurt.
No, jo no ho crec, eh? Bueno. Ja el coneixen, Marc.
Bé, Mercè, doncs moltíssimes gràcies per aquesta secció.
De
i t'esperem a poder ser, no d'aquí 3 mesos.
No, no, espero venir el mes que ve. Jo m'ho proposo, cada mes, però...
A més, vas fer un propòsit d'esmena de la temporada passada, que vas fixar tu mateixa.
Sí, jo mateixa m'ho faig, sí.
No et va obligar ningú.
No. No, mira, no ho sé. Però ho faré.
Vale.
Us ho juro. Jo ho prometo.
Doncs un plaer i fins a la propera.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Mercè.
I ja que hi som, doncs, parlant de bèsties amb bèsties, saltem al... Quina bèstia?
Doncs això, va.
Quina bèstia?
Doncs bé, ha arribat el moment que coneguem la bèstia d'avui, no? O no?
Sublim, eh? El Jordi estava aixecant la mà en plan de vull dir una cosa i la Bet l'ha ignorat completament.
Sí, és que no l'he vist.
No, simplement que, Pablo, m'has de donar aquesta música, aquesta cançó, que no sé, jo tinc poca cultura musical, així que... Però em va molt bé pel meu veí, quan torna de ressaca, posar-la a tota hòstia per fotre'l. Passa'm el títol. Gràcies.
Buos Correfoc.
Després d'això ja...
Correfoc.
Ja.
Perquè és que tinc un veí que... Tota pastilla i fota't, home.
No sé per què et donem una secció.
Cançó Buos... Ai, cançó Correfoc dels Buos.
Vale.
Vale? Fàcil. Doncs bé, no li dono peu al Marc, ara de nou.
Bé,
ha arribat el moment de la secció del Marc. I avui què ens portes, Marc?
Doncs avui porto diverses cosetes.
Molt bé.
Avui porto diverses cosetes. La primera és un comentari, perquè una de les nostres oients, donem una abraçada a la Marta, ens va fer arribar aquesta setmana el... Marc, he vist una notícia i he pensat en tu, parlant del concurs d'enceses de Diables,
sí,
que s'ha fet aquest cap de setmana a Picamoixons, sota el títol de El primer concurs nacional d'enceses. Uh-huh. 11 colles van participar en aquest event, en el que bàsicament el que feien era dues rondes, de fer la millor encesa possible, amb coreografia, espectacularitat de pirotècnia conjuntada i seleccionada, i hi havia un jurat que donava unes puntuacions i d'aquí doncs, sortien uns guanyadors. Clar, òbviament aquí hi ha un dilema molt gran, perquè ja sabeu que jo des d'aquests micròfons, acompanyat amb en Jordi moltes vegades, he fet unes rajades espectaculars del concurs de castells.
Sí.
Bàsicament pel concepte no m'agraden concursos i cultura popular.
Doncs aquí estàs parlant del mateix, eh?
Per tant, aquí ara estic parlant exactament dels
del mateix.
Estic parlant d'una cosa que fan els Diables. Ja hi havia un concurs d'encesa, si us en recordeu, d'artesa de Segre,
de Segre, sí, cert.
Que jo ja no havia parlat especialment bé del concepte. Mm-hmm. Em sembla molt bé que la gent decideixi trobar, em sembla molt bé que decideixin fer un... a veure qui la té més grossa i facin les millors enceses. No sé si mai algun dia aniré a veure un d'aquests dos events per assentar-me i veure les enceses, però em ratifico en el concepte de que estic absolutament en contra de qualsevol tipus de concurs amb cultura popular i, per tant, estic també en contra del concurs d'enceses de bèsties i del concurs d'enceses de diables per concepte. Dit això, el mateix que amb els castellers, que aquells els que els agradi ho disfrutin, s'ho passin molt bé, però no faré una crònica seguint com va anar a l'event.
Val, d'acord. Val. Doncs aquí, fins aquí.
Comentat això, desvetllarem la pregunta que vam fer la setmana passada, que ha quedat deserta.
Oh.
Ha quedat deserta. El pes del lleó de Tarragona és de 102 quilos.
Mare de Déu, senyor!
I la veritat, és portat per dos, per dues persones.
Dos persones, no? Perquè...
De tota manera, també diré que aquesta no era una pregunta especialment senzilla, perquè a les pròpies bèsties, a les pròpies fitxes o a la pròpia pàgina web de Santa Tecla no surt.
Jo ho vaig estar buscant, i ho vaig estar buscant durant molta estona, i no ho vaig saber trobar. I vaig pensar, doncs, deixa-ho estar, perquè potser no ho trobaràs enlloc.
Doncs hi havia dues opcions. O bé contactar amb la colla de la bèstia, sí, clar, la qual, bueno, les colles mudiaran si comencen a rebre moltes consultes, clar. Però també hi haurà gent que s'interessarà per les seves bèsties.
I l'altra opció?
O hi havia una notícia de l'any passat, si no recordo malament, que és que entre el terra mullat i demés, els portadors del lleó van relliscar i la bèstia va anar a parar per terra, la van haver de reparar i a la notícia sortia citat el pes de la bèstia.
Doncs aquesta no la vaig trobar, però vaig estar buscant una bona estona i no vaig saber trobar.
I com que el premi ha quedat desert, he decidit... picar una miqueta als oients, a veure si algú ho encerta.
Va.
Recordeu que teniu fins dilluns vinent el moment de fer la secció Quina Bèstia. Per tant, si us sembla que no, algú hi haurà respost, no, intenteu-ho, igual guanyeu. La meva pregunta és, en quin any, cosa que si no recordo malament vaig dir el dilluns passat, i quins van ser els organismes responsables de la prohibició del lleó de Barcelona per sortir a les processons? Que aquesta segona dada de qui van ser els organismes responsables no la vaig donar.
No.
Tot aduint que no assistís a la processó lo que era conegut per lo pare del lleó, manant-se en que los que portaven el lleó no fessin els bràmols d'aquesta fera.
Recordo. Jo ho recordo, però no diré res.
Doncs sí que vaig dir en quina processó i l'any, però no vaig dir qui ho va prohibir.
No,
si algú encerta aquestes dues coses, s'emportarà el premi cortesia del Celler dels Llibres.
Doncs ja esteu, senyor Google.
I ara sí,
trobar,
els dos bèsties, ja vam dir que repassaríem una miqueta els lleons, doncs parlarem avui en primer lloc del lleó de Valls. Ja sabeu que el lleó simbolitza el poder, dins de la força i el poder, dins de l'imaginari festiu, i que es considera el rei dels animals, doncs, aquesta figura, i que se sol posar al costat com a custodi del que creiem que és important, a banda de ser la simbologia que representa l'evangelista Sant Marc. Doncs el lleó de Valls, des de l'any 1583, tenen una parella de lleons que custodien l'escut de Valls, al cantó de l'església de Sant Joan. És l'escut de la ciutat, més a nit, i que hi ha a l'església, i un d'aquests lleons doncs, es va convertir en el que era el lleó de Valls, tot passant a formar part del seguici, que a Valls, en aquest cas, tenen proutes bèsties. Tenen el drac, l'os, la mulassa i l'àliga. És una bèstia de protocol, feta amb llautó, aram, esmal i pell, construïda el 2011 i amb un pes raonable, ja sabeu que sóc de classificar les bèsties amb aquest punt, de 65 quilos.
Clar, a veure, quan has dit aram, pell, esmal, llautó... Clar, a veure, el llautó i l'aram no és que pesin molt. Ara, tampoc no són de les coses més pesades, no? Però bé, amb la quantitat de materials que té, podia ser un pes pesat com l'altre, no?, que fa 102 quilos.
Sí, sí.
Per exemple.
Ja, van, les bèsties més... ja sabeu que com més modernes són acostumen a ser menys, més lleugeretes.
Sí, cert,
les esquenes dels portadors ho agraeixen. El constructor va ser la Fundació Unió Anelles de la Flama. Té unes mides d'una llargada de 240 centímetres, 75 d'amplada i 222 d'alçada. És carregat per dues persones. La colla més o menys diu que són uns 15 i les festes i celebracions que li són pròpies són la festa de Sant Joan de Valls. A banda d'això, doncs sí, actua fora de la població i actua a banda de més actuacions. Segur que surt per Corpus. Digues, Jordi.
Ah, sí, clar. Evidentment.
Has dit que a l'escut són dos lleons.
Sí.
I només en tenen un. Què passa amb l'altre?
Marginació.
Això no és...
L'altre és que es va destrossar en un moment donat i ja no l'han tornat a reparar.
En un cas de...
Clara discriminació.
De Simba i Escar, un altre... Ai, de Mufasa i Escar, un altre cop?
Però potser no vol sortir, escolta.
Que potser l'altre... No,
perdona, perdona.
Potser és més tímid i no vol sortir, és que de veritat.
Si tens dos lleons, treus els dos lleons. Això ho trobo molt lleig per part de Valls.
Doncs un era més animat i va sortir, l'altre no.
Gent de Valls, feu un altre lleó, si us plau.
L'altre potser va decidir que
no patiu,
que el tema protocol no li molava gens.
No patiu, en Jordi us paga la construcció del segon lleó.
Això.
Si me'l poseu com jo vull, ho faig jo.
Vigila amb el que dius en antena, que la gent de Valls és capaç d'agafar i dir-te molt bé, però el pagues.
A mi si poseu un lleó amb dos tetes, jo us la faig.
Llavors no és lleó, és lleona, en tot cas.
Pues la lleona.
No val, perquè són dos lleons, no un lleó i una lleona.
Pues un lleó amb tetes i fem un lleó travesti, no passa res.
La meva recerca no ha arribat a concretar si són lleó o lleona, no m'atreveixo a assegurar-ho.
Jo crec que si el paga el Jordi, crec que diran tetes, vinga, doncs posa-li tetes, tu.
Què més hi vols posar, rei? Què més hi vols posar?
Exacte. Vinga, vols tetes i pitu? Doncs pues tetes i pitu, tu!
Estem parlant de bastants milers d'euros, Jordi, eh? Tu mateix.
Tu mateix.
Ha quedat en antena.
Bé, i això està gravat.
I el segon lleó, perquè ja sabem tots que a les terres de les zones no hi ha mai cap pic entre ciutats, és Portal de Reus.
Clar.
Que ja me la sentiré dir, però m'he portat primer el de Tarragona.
Segurament.
Però bé, el lleó de Reus va néixer el 18 de setembre del 2004. És obra del constructor reusenc Manel Llaurador, després d'haver rebut l'encàrrec per part de l'Agrupació Cultural Musical de Sant Miquel. I una de les seves seccions doncs, és la que s'encarrega de fer el manteniment, les sortides i, com qui diu, és la colla de la bèstia. La festa que li és pròpia és la festa de la Misericòrdia, el setembre, i he sabut avui mateix, mirant les notícies i demés, que aquest setembre naixerà el lleó petit.
Ah!
Amb un pes de 30 quilos, és petitó. La notícia l'he trobat a través del Reus Today, que m'ha fet molta gràcia fins i tot el nom del mitjà, que jo no coneixia.
Reus Today.
Reus Today. Però, bueno, parlaven d'això i sembla ser que tenen una llista de 200 nanos ja
que
disposats a portar-lo.
Imagina.
És a dir, que hi ha llocs on hi ha molta tradició de bèsties. En aquest cas, el lleó de Reus és una bèstia d'animació, fet amb fibra de vidre, un xassis de ferro i una corona de llautó. Ja sabeu que els lleons habitualment porten corones. Com he dit, l'any de construcció és del 2004 i en aquest cas el seu pes és uns respectables 88 quilos.
No està malament.
Si bé la bèstia la va fer el Manel Llaurador, la corona és obra d'Antoni Mas. La bèstia en general té unes mides de 290 centímetres de llargada, una amplada d'un metre i una alçada de 330 centímetres, vull dir que déu-n'hi-do. És portada interiorment per dues persones i la colla són al voltant d'unes 24 persones. Els dies que li són pròpies, he dit, és el 25 de setembre, la Mare de Déu de la Misericòrdia, i el 29 de juny, el dia de Sant Pere, com nosaltres. A partir d'aquí, també comentar que actua fora d'aquestes festivitats i també és una de les bèsties que surt de la ciutat.
Aviam, perquè és que aquí no s'estan fent les coses bé. Hem dit que hi ha un lleó a Reus, també.
Sí.
I ara hi ha el lleonet.
Sí.
I la lleó no on està? És que clar, és que aquí les coses no les fem bé, perdona. No...
Bueno, aquí...
Mercè, ajuda'm una mica.
Pues la lleona és la que tu pagaràs perquè la tinguin a Valls.
No, a mi que pagaria una, doncs.
Gent de Valls i de Reus. En Jordi us paga una segona
Valls,
bèstia.
Els de Valls tindran la lleona. I la lleona de Valls i el lleó de Reus
faran
el
lleonet. Ja està.
L'han de tenir feta per abans del 25 de setembre.
Sí, pues vinga,
jo
Jordi.
Jo la gent de Reus no la puc ajudar. Jo tinc família a Tarragona, ho sento.
Vale, anem a matar el tema aquí, abans que això arribi la sang al riu.
Sí, perquè aquí ens estem ficant en un... en un jardín que no cal.
No, nosaltres no, el Jordi, qui és el que, no, no, no. L'únic que ficarà diners.
T'estàs posant en un jardín que ja veuràs.
I tot matant d'aquesta secció, passem a la cançó de...
No, anem a fer publi, no? Aquesta sí? Hora, sí, no?
Doncs vinga, va, tallem un momentet per fer una publicitat si i no... anem amb la Bet.
A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat. Perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor. La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci.
Cugat TV, www.cugat.cat i 91.5 FM.
Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat.
Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats.
Més informació a publicitat@cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local. És local.
En vols més? Jukebox a Cugat.cat. Tota la nit amb la banda sonora de la teva vida. Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Mon pare se'n va al mercat. Mon pare se'n va al mercat. Crompo una burra ciega, ullà, ullà, crompo una burra ciega.
Liscats els quatre peus... Bona nit, Bet. Què ens portes avui?
Doncs avui us vull parlar de la festa de la Serra la Vella d'Ullastrell. I és que ho he trobat molt curiós, això, d'aquest nom del Serra la Vella, no? Perquè dius, a quina vella serra?
Confessa-ho. Busques un nom complicat i a partir d'aquí montes la secció.
No, bueno, se'n surten els noms complicats sols, saps? Perquè cerques alguna cosa i et surt això i dius... doncs mira, em vull parlar al nitrat d'això, perquè jo no l'havia sentit mai, aquesta festa, i tampoc no ens queda tan lluny, la veritat. Aviam, Per tant, començarem descobrint què és la Serra la Vella. De fet, és una diada que se celebra cada any el dimecres del mig de la Quaresma. O sigui, ara estem en plena Quaresma, d'acord? Per tant, se celebra el dimecres del mig de la Quaresma, concretament el quart dimecres. Arrenca amb dimecres i llavors dura uns quants dies. Antigament significava un descans per la mainada mentre passaven els 40 dies de dejuni i abstinència que exigia la Quaresma. Antigament, avui en dia això ja no... Jo no sé si algú que ho fa o no, això dels 40 dies de dejuni i abstinència, eh que no?
Bueno, es va traduir en fer no menjar carn ni peix els divendres,
exacte,
es va anar fent light.
Es va fer una mica més reduïdet, no? Tot plegat.
És que el de fer 40 dies de dejuni i abstinència és dur,
Doncs bé, aquesta era
Jordi
una mica
sí el, cap.
El descans que podien tenir la mainada. Perquè arribat aquest dia, els nens s'ajuntaven formant grups carregats amb un cistell, un tronc i un xerrac, i aquestes colles s'engalanaven amb una bandera com a estandard. Tot el dimecres el dedicarien a anar a cantar casa per casa la cançó de la Serra la Vella, mentre serraven el tronc, tot simbolitzant el què? Doncs la vella Quaresma. De fet, el serraven pel vell mig, O sigui, no allò de dir, pel mig, vinga. Una vegada acabada la cantada de la cançó a cada casa, els hi donaven una mica de tot. Els hi donaven ous, ametlles, dolços, i algun dinaró, també és veritat, que finalitzada la jornada es repartien entre tots. Era una manera, doncs, d'allò de dir... Serà un dia que avui no farem dejuni, perquè ens menjarem tot el que ens donen, saps? Aprofitem que avui podem i que està permès. De fet, ara aquesta tradició s'ha adaptat als temps, als nostres temps, i ara, doncs, es fa una festa que dura uns quants dies, i no només és un sol dia, no és el dimecres, el quart dimecres de Quaresma, sinó que doncs, s'aprofita per allargar una miqueta més i es fa una festa en la qual es convida tothom que en formi part.
Però no hi ha serra?
No. Bueno, ara en parlarem. Ara en parlarem de si hi ha serra o no hi ha serra. De fet, la història ens diu que fins no fa massa temps, en molts indrets de Catalunya, era costum que el quart dimecres de la Quaresma se celebrés la Serra la Vella. La festa se centrava en la mainada que sortia a fer un captiri per les cases de la vila i per les cases de pagès que hi havia als voltants. Era tradicional que només hi participessin els nois, discriminació ja d'entrada, fent colles reduïdes de fins a 8 o 10. Cada colla, pel seu cantó, i engalanada amb el seu estendard, el cistell per a les espècies que recollien o el que fos, el tronc per poder serrar i la corresponent serra o xerrar que anaven casa per casa cantant tots la mateixa cançó, això sí, hi ha una cançó específica d'això. Al mateix temps que cantaven, xerracaven el tronc que en la nostra tradició simbolitzava partir la vella quaresma pel mig. Les mestreses de les cases oferien com a paga als petits cantaires llaminadures, fruits secs, algun diner, que doncs s'acabaven repartint, com hem dit abans, tots en parts iguals. L'origen d'aquest tipus de festa, la veritat és que és desconegut i és molt antic. Segons el costumari català del nostre amic Joan Amades,
que no hem repassat mai en aquest
mai
programa.
Mai de mai, que no hem parlat mai d'ell. Aquesta cerimònia és possiblement una resta d'antics ritus de preservació. Aquests ritus tenen aspectes de captiri i àpat col·lectiu, per una banda, i per l'altra, utilitzen l'ésser mític de l'any que es destrueix de diverses formes segons l'època i el lloc. El cristianisme situa aquesta festa al mig de la Quaresma, per tant, aquí el que estem destruint directament és la Quaresma, la senyora Quaresma que ens amarga l'existència durant 40 dies, si més no en aquella època. T'ho imagina't la mainada, pobrets, 40 dies de dejuni i complicat, En aquest període de dejuni i abstinència de tot tipus, parlem de tot tipus d'abstinència, la Serra la Vella trencava el rigor de la Quaresma, ja que la quitxalla podia celebrar un àpat doncs, amb les llaminadures i les menges que recollien. Però això sí, mai els hi podien donar ni carn ni peix. Cap de les dues coses. Sí, per tant, pobrets, ho tenien, però sí, l'única manera eren ous, fruita i verdura i alguna llaminadura, doncs, feta a casa o així. Segons Joan Amades, en els darrers llocs on se celebrava la festa s'havia perdut el significat de la cerimònia i només aplicaven la cantarella infantil repetitiva i sovint malparlava de les dones velles. Evidentment, la vella Quaresma, doncs, no? Aprofites per mal... Es conserven diverses variants d'aquesta cançó i gairebé totes destaquen la cantarella de demanar, Les diferents variants barregen una part que és pròpia de la festa i adequada a l'objecte que es destina amb les cançons infantils, sobretot, doncs, parlem d'aquesta bona dona, no? També és possible que una part hagués estat ballada, ja que el terme virulet, que s'utilitza en aquesta cançó, designa un ball. Antigament, virular significava giravoltar. Bonica la paraula de virular, que s'hagi canviat per giravoltar, és una pena, perquè a mi m'agrada molt el mot virular per fer giravoltar, és curiós, no?
I és una paraula bonica.
I és una paraula bonica que no utilitzem mai. A Barcelona es mantingué aquesta festa fins a mitjan del segle XIX, a excepció del barri de Gràcia, que allà doncs, va durar més temps. També es tenen ressenyes d'altres pobles on se celebrava, com ara Cardedeu, Sallent, Martorell, Caldes de Montbui, Montornès, Castellbisbal o Castellví de Ronçana. Són alguns dels llocs on se celebrava aquesta festa de Serra la Vella, que enguany ha tingut lloc a Ullastrell, que és la que estem parlant, del 7 a l'11 de març. Per tant, es va acabar ahir, precisament. Avui és 12, doncs ahir es va acabar. Bé, per l'any que ve, apunteu-vos-ho, que sempre cau en el quart dimecres de Quaresma, que és quan arrenca. La gent gran explica Això és per una mica per tenir l'origen d'aquesta llegenda, eh? Que la festa prové de molt antic, d'uns llenyataires que treballaven per aquestes contrades, fent vigues i llates de les teulades de les cases del poble. Aquesta gent passava temporades llargues treballant en els diferents pobles de l'entorn. I en aquests pobles era costum que una vegada a l'any, quan s'acabava la feina, passaven per les cases a demanar. La seva festa també consistia en cantar mentre s'aixerracava un tronc. Doncs pot ser que l'origen d'aquesta festa vingui d'aquí. De fet, avui en dia, la Serra la Vella és un nom que, si més no, a ull estret, encara el podem trobar. Si més no, pel que fa a l'escola. L'escola d'Ullastrell és la institució més important que ha adoptat aquest nom. A més, des del principi dels anys 80, els seus mestres van treballar per donar un fort impuls en aquesta festa, perquè no es perdés, i cap a l'any 1985 va canviar el nom de Escuela Graduada Mixta de Ullastrell, que és com es deia, pel nom de Escola Serra la Vella. A mi m'agrada més, francament. Això de Escuela Graduada Mixta queda com una mica...
arcaic.
Sí, per no dir un altre nom.
És que traduir Ullastrell en castellà és xungo, no? Què fas? Ojo estrellado o què?
No té traducció.
Ojo...
No té traducció.
Ojo, no sé què.
Ullastrell.
Ullastrell.
No sé com ho pots... No té traducció, saps? Va arribar un moment que abans sí que es traduïen els noms, però ara ja, normalment, això ja no es fa. O sigui, ja no... Això és Sant Cugat del Vallès, ja no és Sant Cucufate del Vallès.
Sant Cucufate.
Val? Ja no, la traducció ja no...
M'agrada aquesta festa, perquè és com el... com el truco o trato a la catalana.
Exacte, exacte.
Que... Però aquí, si no els donaven menjar, els nens et serraven la porta de casa o...
No, ells continuaven serrant el tronc que duien.
Però...
Home, el tronc havia de ser una miqueta gros. Pensa que eren nens i molta força no tenen, per serrar un tronc.
A Anglaterra, en el truco o trato, si no els donen allò, deixen la porta de casa plena d'ous, alguna cosa així.
No, aquí em sembla que no...
Era molt
no...
light, això, doncs.
Crec que no ho feien. Bé, això seria una mica aquesta festa. Una festa que s'ha celebrat precisament aquest cap de setmana i, de fet, quan les escoles públiques d'arreu es van catalanitzar i van canviar els noms des de l'escola d'Ullastrell, es va considerar que en commemoració a aquesta festa antiquíssima i popular l'escola s'anomenaria d'aquest nom. I són ells els impulsors de que aquesta festa doncs perduri i es mantingui. I a més, és una festa que, a part de tenir doncs la tradicional dia en el qual doncs els nens surten a cantar, que van a pidolar per les cases, a part d'això, doncs tot el que envolta aquella zona pel que fa a cultura tradicional i popular, doncs surt aquests dies. Aquest any ha sigut, doncs, com dèiem, del 7 al 11, doncs hi ha hagut jornada de castells, hi ha hagut capgrossos, hi ha hagut una mica de tot el que és el gegants, una miqueta tot el que és el tema de cultura popular s'hi afegeix per celebrar, a plec de sardanes, etc. És una festa molt completa i que val la pena que descobriu, que sapigueu que això és el quart dimecres de Quaresma.
Suposo que els acompanya un adult, aquests nens, perquè donar una serra a uns nens és el més perillós que pots fer.
Però aquests nens ja estan, com deia la Mercè, adoctrinats i ja saben que amb el xerrac només poden tallar la fusta.
Sí.
Això és el que... Tu segurament...
Sí.
Ell segurament, quan era petit, li donaven un xerrac i ho trencava tot. Aquests nens ja saben que amb aquest xerrac només poden serrar, d'acord, el tronc. Prou. Fins aquí.
Jo he aprofitat, mentrestant, per satisfer la meva curiositat i Ullastrell no té traducció.
Clar. És que hi ha molts, n'hi ha molts que no els pots traduir. Hi ha uns quants que no els pots traduir.
I llavors, a l'època del senyor Caral Sol, com es deia Ullastrell?
Ullastrell.
També?
No té traducció.
I segurament ho pronunciaria supermalament, perquè no sabrien ni pronunciar Ullastrell.
Ullastrell, aquestes
Ullastrell. Coses. Aquí en Ullastrell hacen una fiesta que està muy bien para los niños. I venga, i ja està, segurament.
Però bueno, abans de que continuïs rajant, això ja ho podem emmarcar dins de la teva secció l'ull de poll i no cal que li rebentis a l'Albet, la seva.
El què?
No, ell simplement volia saber com era Ullastrell en sí. castellà.
Però és que
no.
li estava veient a la cara.
Ja.
Anem a saltar l'ull de poll.
També és veritat.
Vinga, Jordi, què ens portes avui?
Bueno, doncs, amics...
Avui és... que estàs al programa, vull dir.
És temps de calçotades.
Sí, jo em vaig fer una aquest cap de setmana,
veus? Tothom té calçotades últimament.
Aquest cap de setmana
no
era
puc,
com...
No puc perquè tinc una calçotada, no puc perquè tinc una calçotada, no
jo,
puc...
Aquesta temporada estic molt trist, només n'he pogut fer una, de moment.
Jo n'he fet dues, ja, és
doncs
la segona.
Sí, amics, és temps de tornar a casa amb olor de fum i amb una ressaca que ni el xupitos de Jagger et foten, eh? La calçotada, per qui no ho sàpiga, és una reunió on bàsicament consisteix en que la gent ingereixi sense descans tones de salsa de romesco.
Que de fet és gran part de la gràcia, ho admeto.
És el més bo, eh?
Clar, no ens enganyem que la calçotada no és el moment per veure els amics, la família, els companys de feina, sinó que és simplement un moment per anar a fotre's fins al cul de salsa. La salsa...
Boníssima, boníssima.
A la calçotada ens matem per una engruna de pa amb salsa. Repeteixo salsa, perquè potser no us heu d'entrar. Salsa.
Salsa.
No toquis el romesco.
Perquè el calçot ens importa una merda. Vull dir, què és un calçot? És una ceba. Sí. Una ceba anorèxica, una ceba prima, sosa, com una model de Victoria's Secret. No té més. Necessites salsa. Si no hi ha salsa, el calçot en si és una merda. És una merda. Ai, ai, aquesta cançó.
Conec gent que se'ls menja sense salsa.
Els calçots? Ui, jo sí, no puc sí. sense salsa.
Jo
degenerats n'hi ha tot arreu.
Jo he vist penya untar la salsa a la carn, perquè això és
sí,
una altra.
Sí, clar. Evidentment.
Home, perquè et queda allà la salsa al plat.
Quilos de porc i vedella per acompanyar aquest aquelarre del pitet. Li dic jo l'aquelarre del pitet.
De fet, normalment has d'intentar assegurar-te que sobrarà salsa
per després per la carn, no? I no
li poses romesco als postres perquè queda lleig.
Perquè no lliga.
Si jo fos un directiu d'aquesta casa d'hamburgueses de la M de color groc,
sí.
Faria entrepans de salsa i esforraria. Estic convençut.
Sense posar-hi res entre mig.
Sense posar-hi res entre mig.
Home, jo no els he provat a Madrid, com diuen que s'ha de menjar, però si la gent es fot un bocat a calamares, no veig per què no ens hem de poder menjar un entrepà de salsa de romesco.
Sí.
Jo m'atreviria a provar-ho.
Jo després, també.
Què és la calçotada? És una excusa que tenim per seguir menjant com a bacons després de Nadal per esperar la mona de Pasqua. I així estem tot l'any fodent-nos fins a dalt. És a dir, Nadal, ara les calçotades. Una, dos, tres, perquè hi ha gent que té calçotades cada setmana, vale? I també arriba la Pasqua, la mona, vinga. Ja vas preparant el cos, però quan vingui la xocolata. Sense romesco, això
i
sí.
Això que estem,
sense romesco, no...
I això que estem a Quaresma, nois?
I no t'oblidis de la sardina i el dijous gras que ens hem fotut al mig.
Exacte.
La qüestió és menjar. La botifarra d'ou... La qüestió és aquí mengem.
Sí.
Aquí mengem. A part, trobo que la calçotada ens humilla públicament, perquè portar aquell pitet, que és veritat que segons el pressupost de cada colla, el pitet pot ser de roba o pot ser d'aquest plàstic cutre.
Sí.
No, ojo, hi ha gent que se'ls fa brodats o edicions especials.
Això ja és top.
Aquest cap de setmana em sembla que ha sigut que hi ha hagut la calçotada friki que anaven amb un pitet dibuixat pel propi Celspinyol. Poca broma.
Ojo,
Això ja...
Això és nivell, eh?
Hi ha gent amb nivell de professionalitat.
Aquí hi ha gent amb nivell, nens?
Tampoc hem de deixar de banda el moviment que fem, que ens deixa una estètica brutal, que et cau mig la bava mig... i després el porró. És ideal perquè una persona quan et vegi digui està fent el ridícul aquesta persona. Ens queden les mans negres amb olor a cendra durant anys, perquè jo no marxa.
No, sí que marxa.
És impossible.
Que jo em vaig menjar ahir i no tinc olor a cendra.
De fet, per això anem a altres calçotades, per dissimular.
M'agradaria parlar de la fauna de les calçotades.
Ah, la fauna de les calçotades.
Perquè totes les calçotades hi ha la fauna, la seva fauna.
Mm.
Hi ha el proveïdor. Aquest es caracteritza perquè és qui porta la carn i els calçots i normalment és el que no menja res.
Pobret.
És el que no menja res. Ho porta tot i no menja res. Trobem també el guardià del foc. És el
qui
es menja el fum i menja els calçots freds i sol ser el de més edat.
no t'enganyis.
Això és veritat.
Eh? El que està al foc és el que menja més. És el que comença abans amb la cervesa, el que comença abans amb la, el picoteo i és el que acaba l'últim.
Això depèn dels col·legues que tinguis al voltant, que et cuidin o no et cuidin, perquè n'hi ha que es despisten, saps?
Tenim...
Que cuidar-te, tu t'has d'assegurar que tens l'aprovisionament al costat del foc.
Sí, clar, evidentment, però l'aprovisionament al costat del foc, llavors la cervesa també se t'escalfa.
Que,
o sigui,
que poc que en sabeu.
El crític.
El crític,
que és el
sí.
que trobem ubicat al costat del guàrdia del foc, critiquen tot el que fa. Sol ser el teu cunyat. Vale?
Bueno, jo no he compartit el sota amb el Roger, per tant no puc dir-li el cunyat, però és cert que hi ha el crític. Sempre.
Tenim els observers, que són els que estan al costat del de que cuida el foc i el crític, amb una birra a la mà...
I que no foten res.
Parlant del Barça o de la nova veïna sexy de l'escala. Vale?
D'acord.
Després tenim el garrepa, que és el que arriba últim i és el que menja més. Vale? I sempre hi ha el nou o la nova. És un convidat que algú l'ha convidat i no sabem qui ha sigut. Està allà. És el nou. I aquest de qui és? No ho sé, el que ha vingut. No ho sé, no ho sé, no ho sé.
Ah, doncs jo no l'havia vist mai.
I no oblidem tampoc el gos, sempre hi ha un gos,
sí.
El gat, sempre hi ha el gat, i un nen tocant els collons. Fins aquí.
Bueno, Jordi, doncs moltíssimes gràcies per la teva secció. Nois, fem una calçotada d'aquí... Doncs amb tot això...
Ja, després d'això ja crec que calçotada ja amb en Jordi incapaç. Barra.
Jo he de dir que sóc el garrepa.
Per això t'ho dic, que arribarà l'últim... I
no porto mai res, arribo l'últim...
I es fotrà com el cul, no? No, o sigui, no. No, no, no. No, no, va. Amb en Jordi no podem fer calçotada, està claríssim.
Doncs sortirem, vinga, va, ben. Anem cap a l'enquesta.
Vinga, va.
Saben aquell que diu que ens digueu coses?
En aquest espai que us convidem a seguir explicant-nos tot allò que cregueu convenient.
I que ja sabeu que ens podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles pel Quina Bèstia i que tindreu opció a guanyar un llibre bestial del Celler de Llibres.
Recordeu que teniu pregunta pendent per dilluns vinent.
Exacte.
Ens ho podeu escriure pel facebook.com/nitrat, pel Twitter @radionitrat, al correu elèctric nitrat@cugat.cat o bé... per Colom Missatger, a plana de l'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès. Si us plau, algun dia vull rebre aquest Colom Missatger.
Jo també.
I fins aquí, anem al comiat.
I arribem al final del 22è programa de la cinquena temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de l'FM, de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, com no, per les places del poble.
El programa l'hem fet possible avui amb la visita especial de la Mercè Andrés, Navet Porqueres, en Jordi Mateu, el Pablo del Canto a les Vies del So, en esprit el nostre excel·lentíssim senyor director Nacho, i jo mateix, qui us ha estat parlant fins ara, Marc Travé. Nosaltres marxem, seguim amb el que ens toca. Us esperem el proper dilluns, a la mateixa hora, amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adeu.
Adeu.